Comença el dia amb Tamara Lombardo. Un dia més.
Deu minuts passen ja del punt de les 9 del matí. Encetem la tercera hora del programa d'aquest dilluns 6 de febrer 2012 amb temperatures gèlides a la ciutat de Lleida. I un dilluns més és temps per parlar de gastronomia i avui comptem als estudis d'UAU Ràdio amb el cuiner de Kilòmetre Zero, Enric Millà, del restaurant El Dient. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ho fem un dilluns més, com fem cada 15 dies, per parlar de cuina. I avui quin menú ens proposes?
Doncs bé, començarem ja que amb aquestes temperatures gèlides amb una sopa de ceba i després un pollastre de pagès rostit i acabarem amb un postre ideal també, que és un coulant de xocolata, un postre calent. Per començar amb la sopa de ceba, en aquest cas agafarem una ceba coll de Nargó, és una ceba típica d'aquesta població, que té una forma de pilota de rugby, així amb uns colors més aviat rogencs. És una ceba molt dolça i molt, molt bona, però no farem aquesta sopa de ceba d'una forma tradicional, sinó que innovarem una miqueta.
A veure, doncs.
El que farem amb aquesta ceba, la tallaríem amb juliana i la ofegaríem amb un oli d'oliva fins que ens quedi blanquinosa, no? Aleshores la deixaríem al centre del plat, muntaríem amb un aro d'acer, i amb el pa del dia anterior tallarem el pa molt, molt, molt finet i ho depositarem damunt d'aquesta ceba. Aleshores, l'ou, que normalment es fica a la sopa de ceba tradicional, el qual fiquem ratllat, farem un ou potxer. Per fer aquest ou potxer, agafem un ou de pagès, el fiquem a dintre d'un fil amb una mica d'oli d'oliva, sal i oli, el lliguem com si féssim un farcellet i ho fiquem amb aigua bullint aproximadament collent-lo uns 6 minuts. D'aquesta manera, després ho refredem ràpidament, d'aquesta manera la part interior del rovell ens quedarà totalment crua i la clara ens cobrirà aquest rovell, no? Visualment és molt atractiu. Aleshores això ho muntaríem damunt d'aquest pa i això, no? Per l'altre costat, el que faríem mentrestant és un caldo de verdures, que és important, no? Que no volem que sigui una sopa tampoc molt, molt pesada, però que a la vegada sigui digestiva. Damunt d'aquest ou agafarem una mica un formatge i podríem ratllar, en aquest cas jo aconsellaria un formatge, un blanc de torre, un formatge de cabra, i a les cases particulars ens trobem que no podem gratinar, no? Normalment el que faríem fora gratinar-ho al forn. En aquest cas podríem agafar un soplete d'aquestes que s'utilitzen als tallers i gratinar una mica de formatge amb el soplete. I aleshores seria una forma de servir aquesta sopa de ceba, que visualment serà molt, molt atractiva. També podríem afegir-hi el que és una branqueta fresca de farigola, que ens aportarà molt de perfum amb aquesta sopa. I és un plat per a aquestes èpoques fantàstic.
Una sopa calenta i també diferent. Quines verdures utilitzaríem, per exemple, amb aquest caldo, a banda de la ceba?
En aquest cas, sempre utilitzaríem per pescadors de verdura el que podria ser ceba, pastanaga, porro, una miqueta d'àpid, molt poc, ja que té és molt aromàtic i molt de sabor. Hi ha molta gent que potser no li agrada i bàsicament amb això n'hi hauria prou. És important que aquest caldo estigui bastant de temps bullint, a diferència per exemple dels caldos de peix. Un caldo de peix no és aconsellable fer-lo bullir més de 30 minuts, ja que moltes vegades això es fa i aleshores les espines fan que aquest gust amargui, no? Amb un caldo de verdures com un caldo de car podem deixar-ho tot el temps que vulguem, com més temps en part millor, però jo crec que aproximadament amb uns 40 minutets ja tindríem prou.
40 minuts per fer el brou, després fem aquest muntatge que ens has explicat amb la ceba, amb el pa torrat i amb aquest ou diferent.
I sobretot la ceba, aquesta coi de Nargó, proveu-la perquè és una ceba impressionant i sobretot també per amanides, és molt, molt suau, a part és dolça, no és una ceba picant i és molt atractiva a la vista. Ara ja és l'última època que les podem tenir perquè s'estan ja acabant, encara en podem trobar, però ja quan comença aquest fred no és una ceba que es conservi a les èpoques d'hivern.
Aprofitem doncs que s'acabi, abans de que s'acabi aquesta temporada de la ceba de coll de Nargó, passem ja al segon plat que ens comentaves, que seria un pollastre de pagès rostit.
Correcte. En aquest cas he volgut agafar jo uns actualment aquí a les províncies de Lleida tenim bastants productors de pollastre de pagès i he volgut agafar més aviat una zona geogràfica, que és la zona del Montsec, de les contrades de Vilanova de Meià, ja que hi ha un microclima i en aquesta zona també es fan les tòfones i possiblement són una de les millors tòfones que podem trobar a Catalunya. Aleshores hi ha uns productors que fan un pollastre de best ones, el millor, no? Segons ells, aleshores agafaríem aquest pollastre, ho tallaríem a octaus, perquè d'aquesta manera no, ningú tindrà que quedar la part de darrere, no? Ja que és la part que potser té menys adeptes, el pit. tallaríem octaus, on se ficaríem a rostir en una cassola. És important que aquesta cassola sigui de cul gruixut. D'aquesta manera el que farem és que se'ns anirà enganxant aquest rostit i després engreixarà i donarà un gust excepcional a la salsa. Doncs fiquem una mica d'oli i sapebrem el pollastre tallat a octaus i un parell de cebes partides a quarts perquè es dorin bé, no? Una vegada anem donant les voltes fins que ens quedi ja bastant torradet de color, i afegiríem una miqueta de vi ranci, el qual ràpidament se'ns evaporarà. Una vegada ja afegit aquest vi ranci, el que faríem és afegir-hi un caldo de pollastre, que podem haver-lo fet amb la carcanada d'aquest mateix pollastre i el pedrer, i ho tapem. Aquest pollastre, si no és un pollastre que ha corretejat molt per l'era i és un pollastre d'uns 2 quilets aproximadament, anar afegint aquest caldo poquet a poquet que vagi collent, en una hora i mitja en tindríem aproximadament prou. Moltes vegades els pollastres que són més grans, que han estat temps amb llibertat, que corren, la cocció pot ser més llarga, aleshores podríem parlar de 2 hores i mitja. Anem afegint aquest caldo, no? Quan ja veiem que ho tenim cuit, aleshores és quan afegiríem la farigola. Les herbes medicinals sempre és important afegir-les al final de la cocció, no? Perquè són herbes molt aromàtiques, que les afegim al principi, tots aquests aromes ens desapareixeran, i a part totes les seves propietats medicinals també s'evaporaran. Aleshores, sempre uns 15 minuts abans de retirar del foc, el llorer, la farigola, el romaní, totes aquestes herbes és millor sempre afegir-les després que no al principi, com es feia a la cuina tradicional. Ja tinguem aquest pollastre, el que podríem fer és afegir uns quants pinyons que haurem torrat una miqueta abans, uns 5 minutets abans de la cocció, i l'ideal per acompanyar potser aquest pollastre podríem el que és agafar un puré de patata fet a casa. Hi ha dues formes de fer-lo: una forma de fer unes patates al caliu, que es podrien fer amb el forn tradicional, i després ja pelar-les i xafar-les afegint una miqueta de mantega, sal, pebre. I després, amb aquest puré que ja tenim, agafaríem la tòfona aquesta del Montsec, que és impressionant, i ara estem en plena temporada, i la ratllaríem com a guarnició d'aquest pollastre. I ens quedarà un pollastre impressionant.
La clau del pollastre rostit suposo que és el temps que li dediquem, perquè ens pot quedar o sec, se'ns pot cremar...
Correcte, sempre és important que vagi collent-se molt poquet a poquet, tapat, i que vagi fent. No són d'aquestes coses que l'aroma que ens deixarà també que a la cuina és impressionant.
Hi ha algun truc, alguna clau per saber quin és el punt idoni per treure el pollastre ja?
És anar-ho provant. Sempre depèn molt del tipus de pollastre. Quan estem acostumats a utilitzar un pollastre que consumim habitualment, que ja sabem les seves característiques, ja tindrem el temps molt controlat, no? Però moltes vegades això ens varia, depèn del pes i la procedència d'aquest animal.
Ja hem fet doncs el primer plat, aquesta sopa de ceba, hem passat el pollastre de pagès rostit. Què tenim de postres, aquest colant de xocolata? Com el fem?
Bé, un colant de xocolata, moltes vegades, molts de vosaltres possiblement l'haureu provat als restaurants, si veiem com una magdalena, per dir-ho, amb l'interior líquid i calenta, no? I avui donem una recepta que és molt, molt fàcil de fer, ho podem preparar tranquil·lament. En què necessitaríem foren 3 ous i 100 grams de sucre, que aleshores el que farem és muntar-ho fins a triplicar el volum, però no separarem les clares i el rovell, sinó ho muntarem tot junt amb unes varilles elèctriques, i una vegada tinguem això triplicat el seu volum, per l'altre costat agafarem 95 grams de mantega d'aquí de la zona del Pirineu, que tenim productors de mantega, i la deixarem el que és una mantega pomada, que en diuen, i 90 grams de xocolata amarga. Recordem que tenim aquí les Terres de Lleida també molts productors, sobretot tot cap a la zona de les Segarres, Agramunt, molts productors de xocolata, no? Farem aquesta cobertura de xocolata. Hem de controlar molt que no se'ns passi dels 50 graus de temperatura. L'ideal potser és desfer-la al bany maria, ja que si ens passa, el que ens passarà és que ens quedarà, se'ns tornarà cremada, engrossa cremada aquesta xocolata.
Aquell rebús que
no és bo. Doncs quan tinguem aquesta mantega, la mantega pomada i la xocolata desfeta, barrejarem aquestes dues i l'afegirem a la barreja anterior amb els ous i el sucre. Poquet a poquet anem afegint 45 grams de farina, tamitzant-la o passada per un colador. Amb una llengua anirem barrejant. I quan tindrem aquesta massa, ja directament la podríem afegir, si l'afegíssim amb un motlle de silicona, tipus flamera, fora l'ideal, en el cas que sigui el típic motlle de flamera de acer inoxidable, sempre és bo, recomanable encamisar-la, no? El que diuen que es ficarí mantequilla i farina perquè no se'ns enganxi. Ficarem el forn a 220 graus i ho correm durant 4 o 5 minuts. Moltes vegades a l'hora de fer aquests postres, quan ens ve ganes de gustar-los, no tenim ganes de ficar-nos a la cuina. Una forma és dedicar un dia a fer-ne més quantitat i congelar-los. Aleshores, l'únic que ens variarà, doncs, aquests 220 graus, baixem una mica la temperatura sobre 200 graus i uns 10 minutets aproximadament, 8-10 minuts, ja ho tindríem cuit. Aleshores, sempre ho podem tenir al congelador per, si ens ve una visita inesperada, tindre un postre de qualitat a les nostres llars.
Quan podem tardar a fer un colant sencer? És a dir, quant de temps s'hi dedica?
En 15 minutets, no necessitem més temps. Moltes vegades sembla que és complicat, però en 15 minuts és fàcil. Amb unes varilles elèctriques, muntar els ous, el sucre, la mantega, pomar-la, si no a microones, fins i tot a descongelació, sense pomar-la ràpidament, i la cobertura de xocolata al bany-maria. En 15 minuts tindríem aquest postre fred, més els 5 minutets de cocció.
I com dèiem, doncs, sempre ho podem congelar un dia que tinguem ganes de fer colants a casa, els congelem i sempre quedem bé si venen convidats, doncs, de treure aquest postre de xocolata. Primer plat, segon plat i postres fet. Quins vins podem proposar als nostres oients per acompanyar aquests plats?
Doncs avui variem una mica. Actualment a Catalunya tenim moltes microcerveseries i ara fa poc temps, en aquest cas per la sopa de ceba, he agafat una cervesa, una Pilsner, que és amb uns sabors així lleugents i cruixents, no? I cruixents, que jo diria, definiria, pot ser una miqueta més amarga que la Lager. I a la població de Menàrguens hi ha una nova microcerveseria que és la Vella Caravana, que crec que m'aniria perfectament amb aquesta sopa de ceba de coll de Nargó, que ens quedarà el contrast, aquesta sopa calenta amb una cervesa ben fresqueta, crec que és perfecte. El pollastre, evidentment un vi negre, i podria destacar una, més aviat potser diguéssim un vi de muntanya, per dir-ho d'alguna manera, que són els cellers Sauvella, no? A la població d'Orcau, al Pallars Jussà. És una família neerlandesa que s'ha instal·lat en aquesta població i té una petita producció de 5.000 botelles, on podríem destacar les varietats Brocada i Sumoy, no? Uns vins amb molts de caràcter, vins de muntanya, i per aquest plat jo potser recomanaria el Sauvella Chic. Un vi totalment diferent, no? Ja que a les nostres comarques, el que és l'anomenació d'origen Costes del Segre, tenim moltes, moltes bodegues i moltes vegades són desconegudes per la major part de la població.
Avui ens has recomanat una cervesa. És bo també de vegades acompanyar un bon menjar en lloc d'un bon vi amb una cervesa a taula?
Sí, és fantàstic, i a Catalunya tenim moltes microcerveseries i cada vegada la cervesa té més importància. Ja no són aquestes típiques cerveses que potser més comercialment podem trobar als supermercats, però aquestes microcerveseries fan un producte extraordinari.
I que no, pel culant, qualsevol cava també que podem trobar, doncs, a les comarques lleidatanes o també a les comarques catalanes, un bon cava català. Doncs avui, amb aquests postres, amb aquest maridatge que hem fet, amb aquesta cervesa, amb aquest vi, ho deixem aquí. Enric Millà, com dèiem, del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer, moltes gràcies pel menú d'aquest dilluns que ens ha fet agafar una mica de gana amb aquesta hora per esmorzar, i ens retrobem d'aquí a 15 dies. Bon dia i bon profit.
Moltes gràcies.
Nosaltres fem ara una pausa de 2-3 minutets per la publicitat i tornem tot seguit en directe a Un Dia Més amb el gerent de l'Orfeó Lleidatà, Xavier Quinquillà, qui amb la companyia del nostre company Albert Lijardió ens farà un repàs de la temporada que tenem programada per aquest any 2012. Una pausa, doncs, i tornem en directe aquí a Un Dia Més a UAU Ràdio, al 104.5 de la FM. Fins ara. Thank you.